Socialista.
Catalunya, refugi contra la censura. El govern tanca files amb la cultura per barrar el pas a la censura visible, però també a la invisible. Bona tarda i lliure, són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Catalunya aplicant una mica el no passaran, convertint-se en bandera de la defensa del català de la resta de països catalans on l'aparició de l'extrema dreta ho trastoca tot i molt. Mentrestant, avui ja s'ha concretat el nou govern de dreta i extrema dreta a València, precisament.
Prometimos y nos comprometimos a... Gobierno del cambio.
Amb un ex-cap de Ciutadans, un torero de Vox i històrics del PP amb l'ombra allargada del feplanisme.
Aquí estem en campanya encara. Esquerra creu que Junts ofereix una proposta de bloqueig disfressada de negociació.
I Nogueres ofereix a les bases dels republicans la seva promesa de no investir cap president si no hi ha un referèndum.
I mentrestant, demanen 14 anys de presó a un jove, la pena més alta de les protestes contra la sentència, precisament, del procés.
Els acusats neguen haver llançat objectes contra la policia espanyola i dos d'ells asseguren, fins i tot, que no van participar en les protestes.
I un any i nou mesos després, el jutge processa per intent d'assassinat i agressió sexual el presumpte violador d'una menor a la sortida d'una discoteca a Igualada.
Aquestes acusacions poden comportar penes de més de 30 anys de presó.
Poden. Haurem de concretar-ho això en els pròxims dies, en els pròxims temps. I per aquells que pensen que això del TPI serveix de poc, de moment, ha condicionat una agenda.
Aquí Peskov justificant-ho, Putin no assistirà a la cimera dels BRICS a Sud-àfrica per por a ser detingut pels crims a Ucraïna.
Per tant, el TPI aquí al darrere. Del passat ens arriben remors molt dures.
Denunciada una residència de Barcelona on hi van morir 8 avis per salmonella.
Explicarem els detalls, alguns d'ells fan posar els pèls molt, molt cap amunt. Després de la clatellada de la calor a terra ahir, ara... També aquí, a mar.
Freguem els 30 graus, per exemple, a Maó.
De l'aigua. I el que no és Maó. Ens banyarem amb aigües encara més tòrrides, precisament avui. Espereu-vos una estona i ho comprovareu. I, precisament, també, Stay Home situa la seva platja entre les 10 cançons més virals a Spotify.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu.
Aquest tema, interpretat per Stay Homes i The Tallets, és una cançó tropical amb reggaeton i bachata que ha enganxat molt a molta gent.
Si això s'acaba, tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir.
Doncs bé, el que és la platja i el que no és la platja. Bàsicament, el que no és la platja són les carreteres, que em penso que tenen alguna problemàtica avui. De fet, tota la tarda n'heu estat parlant, Cèlia.
Doncs sí, Kilian. A aquesta hora, dir-vos que heu d'evitar un tram de la P7. Són 15 quilòmetres de cua compacta amb bus de Vallgorguina fins a Fogars de la Selva, sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats perquè a quarts de quatre han col·lisionat un camió que transportava turismes, que ha bolcat, i un turisme. El servei de grues ja ha aixecat el tràiler accidentat i ara es treballa per retirar el camió i també els diferents turismes que han quedat escampats per la calçada. Per tant, a banda d'aquest embús que hi ha a la P7, a la C35, que és la via paral·lela, també hi ha una bossa de retencions a Sant Celoni i molt més amb un Hostalric direcció cap al nord. I afegir les retencions que hi ha a la C60 Argentona, sentit Mataró, i a la C35 a Caldes de Malavella, sentit Vidreres, per una altra topada.
Ja. Doncs, si voleu afegir coses, afegim-ne més, perquè recordeu que avui és un dia en què si agafeu el tren heu de vigilar, perquè hi ha vaga de poca gent en definitiva, però que fa afectació a bastanta gent. En parlarem d'aquí no res.
Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
Però la idea que defensem primer és aquesta que ja hem dit en començar, que Catalunya aixeca la bandera i es vol convertir en una espècie de refugi, de l'últim refugi, contra la censura. ho fa d'aquesta manera, de l'única que es pot fer, que és tancant files amb aquells que queden afectats per la censura moltes vegades, que són amb els representants de la cultura, per intentar barrar el pas a aquesta censura que ja s'està fent evident i que és visible quan s'anulen coses i que és invisible quan no cal que s'anulin perquè moltes vegades no hi ha ni contracte o fins i tot el que acaben fent és no plantejar-se la contractació. Per tant, és una altra manera d'impedir que les coses es facin. Contra tot això, Catalunya diu que s'ha d'actuar i s'ha d'actuar de manera ferma i valent. Que és el que també han demanat avui, per exemple, veus com aquestes.
Venen amb molta força, es veu que fa molt temps que necessiten que això giri cap a una dreta d'Espanya, i això no pot ser. Hem de resistir.
Jo crec que no hi ha un retrocés. S'intentarà un retrocés, òbviament, des de les institucions, però popularment i socialment el país aguantarà, segur.
Admiro la societat civil catalana, crec que tenim una sort extraordinària, que tota aquesta societat civil que s'ha mogut sempre que tot el marit.
I quines veus. Maria del Mar Bonet, Eliseu Climent, Marta Passarrodona, guardonats amb el que és un dels més prestigiosos, diguem-ne, una de les més prestigioses formes d'elogiar algú, que és la medalla d'or de la Generalitat d'aquest any, i que, segons acaben d'escoltar també vostès, fan una crida molt clara a la resistència en aquests moments de tanta dificultat. Una crida que s'afegeix a aquesta ofensiva que us dèiem de la cultura catalana contra la censura relacionada amb l'arribada de l'extrema dreta al poder a bona part dels països catalans. És una ofensiva a la defensiva, però per defendre's, però per també deixar molt clara que les coses no han de traspassar el que estan passant. Per tant, aquí el que importa és saber què es vol fer. En què consisteix aquesta ofensiva, Montse?
Doncs la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els directors de 15 equipaments importants, com el MNAC, el MACBA, Liceu o el Palau de la Música, han decidit crear... avui un grup de treball permanent que reunirà cada mes per actuar per la llibertat d'expressió. També elaborarà un codi deontològic. I amb això el que es pretén és mantenir Catalunya com a refugi davant de la vulneració de drets lingüístics i culturals. Sentim la consellera Natàlia Mas.
Tothom està amb ganes de mantenir aquest espai, no? Aquest espai de refugi com a Catalunya, aquest espai amb diversitat, amb aquestes ganes de que aquí les coses segueixin sent com són, que és un país democràtic.
Conselleria i directors d'equipaments han consensuat avui que cal fer-hi front de manera ferma davant d'una censura visible i invisible, segons ha apuntat la consellera.
El que estem veient aquests dies és una censura molt visible, que estem veient que s'estan desprogramant o que s'estan traient subscripcions diverses per temes lingüístics, però el que podem veure en breu és una censura, o no la veurem, perquè serà una censura invisible, perquè ja no es deixarà de programar, possiblement, en molts casos. I el que també hem estat parlant és que hi ha una part molt important també d'autocensura.
El grup de treball està pensant accions per fer més accessible la cultura a tothom i tenir una política comunicativa comuna.
I això el dia que el País Valencià ja té nou govern. Un govern de coalició entre el Partit Popular i l'ultradreta de Vox, un govern paritari, 5 homes i 5 dones, que tindrà com a conseller de Cultura un ex-torero, Vicente Barrera, de Vox. L'extrema dreta també controlarà Agricultura, Justícia i Interior. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, parla del govern dels millors.
Prometimos y nos comprometimos a el gobierno del cambio. Y aquí está. Prometimos y nos comprometimos al mejor consell posible. I aquí està.
I aquestes són les explicacions del president de la Generalitat. Entre els homes que ha triat hi ha el nou conseller d'Educació, molt destacat aquest lloc, molt important, molt transcendent, és José Antonio Rovira.
És una conselleria, la d'Educació, que jo estuve hace ya unos años, la conozco, Campanar, y bueno, pues reducir un poco de grasa de la administración, ese es uno de los objetivos más importantes, y por otro lado, pues empezar a estudiar cuáles sean las primeras medidas que tomaremos.
Quan li han preguntat els objectius, ha parlat de modificar la llei del plurilingüisme, que a la pràctica és la voluntat d'impedir que tots els alumnes del País Valencià coneguin la seva llengua, que allà diem valencià i que aquí se'n diu, però és la mateixa, català. I com hem d'interpretar aquest nou govern, més enllà d'això que ja hem explicat? Preguntem a algú que en sap de governs de València i de València en si mateix. Vicent Partal, director de VilaWeb, molt bona tarda.
Hola, bona vesprada, Kilian.
Gràcies per atendre'ns. Què li sembla aquest nou govern i la gent que en forma part del País Valencià?
Bé, no n'hi ha grans sorpreses, ja era més o menys el que esperàvem. Hi havia un dubte, com tu has remarcat molt bé abans, que era si educació seguiria com fins ara amb cultura, amb la qual cosa hauria caigut en mans del que ja tothom coneix com el torero, en mans de Vicente Barrera. Bé, això no ha estat així. N'hi ha hagut un parell de detalls que el PP ha intentat desmarcar-se de Vox. Un, separar cultura i educació i no deixar que Barrera tingui educació, tot i que el conseller d'educació no és precisament una persona liberal, per dir-ho d'alguna forma. I l'altre, aquesta cosa de tindre també una vicepresidència femenina, una dona, un poc intentant escapar a tot aquest debat sobre la qüestió de la negació per part de Vox de l'existència de la violència masclista, i bé, d'alguna manera s'ha inventat una espècie de conselleria estranya, perquè Susana Camareros era consellera de Serveis Socials, Igualtat, Habitatge i a més secretària del Consell, és a dir, una espècie de Frankenstein administratiu, per entendre'ns.
Vist això, quan deies que ha intentat desmarcar-se, hem d'entendre que això és maquillatge o és alguna cosa més?
No, maquillatge i prou. No n'hi ha cap... Jo crec que és més una operació, diguem, estètica que una altra cosa, no? És veritat que Vox, al final, n'hi ha... Es queda a Interior, alguna gent així d'alta vida, es queda la policia de la Generalitat. Però això no és comparable als Mossos. La policia de la Generalitat és una unitat molt petita que pràcticament només fa guàrdia en els edificis de la Generalitat. Per tant, no estaríem parlant de que es quedara als Mossos, per entendre, I després, doncs, es queda agricultura i totes aquestes coses. És a dir, no, Vox no té un paper rellevant, tret del vicepresident, òbviament, que més enllà del tema cultura, doncs, tots suposem que serà la, diguem, la veu de Vox més incisiva dins del Consell.
Aquí ens ha arribat una certa sensació de... Fins i tot ens ha arribat la mateixa ombra d'un cert retorn al saplanisme, d'alguna manera.
Sí, perquè el president és saplana pur i dur. Sí, això vol dir moltes coses, eh? Vol dir un model econòmic basat en turisme exagerat. Per exemple, la nova consellera de turisme directament és la representant dels hotelers de Benidorm,
sí.
Per tant, mesclar l'aigua. Òbviament, el robatori i la corrupció, doncs haurem d'estar molt alerta, perquè això formava part de l'essència del saplanisme. Aquesta idea que ells són d'Alacant i que, per tant, tot lo de València, Castelló, l'idioma, tot això, ells fan veure que els para lluny. Val a dir que el president ha parlat més en català aquests dies de lo que se l'havia sentit a parlar mai. Com a mínim ha guardat unes certes formes, i en el discurs d'investidura i avui en el discurs de presa de possessió dels consellers ha fet servir el català, i ha fet servir un català correcte, no ha fet ninguna xarlotada d'aquestes com les que fa el conseller de Cultura. Vull dir que el saplanisme és evident que és el triomf, el retorn del saplanisme, que hem de recordar avui que Saplana està fora de la presó perquè va aduir que tenia un càncer terminal, ara no recorde si fa 5 o 6 anys.
És ben cert això. Una última. Avui hem sentit com Catalunya s'erigia com a refugi contra la censura, veient les coses que passen a la resta de països catalans. Des del País Valencià, això del refugi des de Catalunya, allà també s'haurà d'actuar en certa mesura refugiant tot el que es pugui, no?
Bueno, a mi personalment aquesta situació m'incomoda bastant. És a dir, primera, el País Valencià no estem tan malament com per anar a demanar refugi. Nosaltres sabem defensar-nos per nosaltres solets, i aquesta actitud a vegades condescendent per part del Principat, de pobres valencians, ara els donarem refugi, no crec que siga la més adequada. També perquè n'hi ha una segona qüestió, escolta, el Principat, la situació no està per tirar coets. Tens aquí el Tribunal Superior de Justícia ordenant contra l'escola en català, de censura fa 4 dies va haver una censura, l'únic ajuntament del PP, Monistrol de Montserrat, si no recordo malament, va censurar una obra de teatre. És a dir, jo crec que la idea de Països Catalans hauria de ser una idea no tant, diguem, de creure's que el Principat és superior o està millor, com de treballar tots junts, no? I a vegades tinc la sensació de que hi ha un cert tipus de nacionalisme al Principat que li agrada molt revolcar-se en la idea de que el País Valencià i les Illes estem molt malament, perquè així es pensen que si dalt esteu millor. I això, la veritat és que ara mateix, si als anys 70 ja era difícil de creure, ara és pràcticament impossible.
Vicent Partal, director de VilaWeb, moltíssimes gràcies per la seva atenció als oients de Catalunya Ràdio. Una abraçada molt gran.
A vosaltres.
Doncs hem analitzat el que ha passat al País Valencià, mentre encara tenim un apunt més relacionat amb això, perquè el govern de la Generalitat vol teixir aliances amb partits d'esquerres d'arreu d'Europa per fer front a l'auge, a la pujada de l'extrema dreta i convertir Catalunya, en això que ja hem estat dient, en una espècie de bastió contra el feixisme. Ho ha explicat avui des d'Itàlia la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret.
Hem vingut aquí a Roma a fer contactes, a teixir bones relacions i aliances amb partits progressistes italians, perquè avui fa més falta que mai davant d'aquesta onada reaccionària que està amenaçant drets i llibertats a tota Europa, a tot el món. I és el que hem anat fent també a França, a Eslovènia, a Estats Units, i que aquí a Itàlia pren especialment sentit perquè l'extrema dreta ja està a les màximes institucions.
Mentrestant, el govern ha anunciat avui la creació de 4 noves delegacions a l'exterior en els pròxims anys. El departament ja tenia previst crear la figura dels enviats especials a Irlanda i al Quebec, i en el cas de Dublín, la consellera vol que acabi havent-hi una delegació. Per tant, aquesta seria una de les variants, una de les modificacions. Les altres 3 serien al sud-est asiàtic, a l'Àfrica oriental i a l'Àsia meridional, per explicar què és Catalunya al món i per tenir-hi contactes. Passen 3 minuts ara mateix d'un 8:15 i un any i 9 mesos després tenim un pas endavant d'un cas que va portar molta preocupació a la població en si, a la comarca on està i a la resta de tot el país. Tot aquest temps després, un any i 9 mesos després, de la brutal violació d'una menor al costat d'una discoteca a Igualada, el jutge ha tancat la investigació contra l'únic investigat empresonat des de Sant Jordi de l'any passat. Maria Núria Rebella, bona tarda.
Bona tarda.
Conclusions.
Doncs mira, que hi ha prou indicis per portar-lo a judici pels delictes d'intent d'assassinat i d'agressió sexual. Delictes que poden arribar a comportar una pena de més de 30 anys de presó.
Uns indicis, en què es basen aquests indicis? Perquè això és el que és molt transcendent. Perquè, si no recordo malament, ella ha negat els fets i la víctima va dir al jutge que no recordava res.
Sí, però, per exemple, s'ha fet molt bona feina des dels Mossos d'Esquadra. S'ha identificat el recorregut que va fer l'encausat a través de les càmeres de seguretat del carrer i de diversos establiments. I, a més, es van trobar restes d'ADN de la víctima a la roba d'ell localitzada en escorcollar el seu pis.
I a partir d'ara què?
Doncs demà l'home haurà de comparèixer davant del jutge perquè se l'informi dels delictes pels quals se'l processa. És el que preveu el procediment de sumari pel qual se'l jutjarà, i un cop s'hagi fet aquest tràmit, la fiscalia haurà de presentar els pròxims dies el seu escrit d'acusació provisional on es concretaran les penes i els delictes. El jutge també li imposa una fiança de 3.000 euros per afrontar les futures responsabilitats civils.
Maria Núria, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
I això també ho hem sabut avui, però no ve d'avui, ve de bastant enrere. Sorprèn molt, afecta molt, deixa molt tocat i, en definitiva, mereix una explicació molt llarga. Un jutge investiga la direcció d'un geriàtric de Barcelona per haver provocat, presumptament, la mort de 8 avis per un brot de salmonella. Segons la denúncia de la Fiscalia, la falta d'higiene generalitzada a tot el centre, és això el que fa una mica fredat, va acabar provocant el brot que va afectar una 40 d'usuaris entre el juliol i el setembre de l'any passat. La Fiscalia considera que la direcció va tenir un comportament, si més no, omissiu. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Es van notificar els casos a l'Agència de Salut Pública?
Doncs no, la Fiscalia assegura que la direcció va amagar el brot quan Salut Pública se'n va assabentar, va visitar el centre fins a 3 vegades, però no van fer cap canvi. Segons l'escrit, 8 dels usuaris van morir després que els donessin l'alta a l'hospital. D'una banda, perquè en alguns casos se'ls va donar un medicament contraindicat, i de l'altra, per les males condicions d'higiene. De fet, el mateix escrit ho detalla d'aquesta manera.
En una visita es va objectivar una falta d'higiene generalitzada de llarga evolució al mobiliari, als lavabos, les dutxes, als interruptors i als botons de l'ascensor. En concret, es van observar lavabos molt bruts, cadires de roda tirades a terra, cadires adaptades per a la dutxa amb brutícia marró al voltant de la zona on es posen les natges, poms de les portes enganxosos o restes similars a vòmit en un dels lavabos que estava utilitzant un dels residents, acompanyat per una treballadora.
El portaveu de la plataforma d'estels silenciats, Víctor Echaniz, ha denunciat a Catalunya Ràdio que els protocols en aquest cas han fallat.
Drets Socials suposadament té un departament d'inspecció de residències que hauria de detectar-ho. Creiem que aquí és una prova fefaent que l'administració pública i els seus controls han fallat.
El departament assegura que al centre no s'hi fan de moment nous ingressos en les places públiques i que hi ha hagut un canvi en la direcció.
Gràcies, Maria. I avui, si heu hagut d'agafar un tren a Barcelona...
Una hora després, Aiquart ha vingut el tren i, clar, pues, el tren anava ple.
Llevo aquí más de una hora esperando y no sé si me llevan a coger el autobús arriba.
Ni megafonia, ni res, ni cartell, ni en l'aplicació, ni res.
Ja, potser us ha passat alguna cosa d'aquestes, o potser sou algun d'aquests que hem sentit ara i que s'explicaven després d'haver patit aquests retards d'alguns passatgers des de l'estació de Sants, perquè fins a les 11 de la nit hi ha vaga convocada a la plantilla de treballadors de Renfe i a aquesta hora circulen 2 de cada 3 trens. Alba Barbosa, benvinguda també.
Bona tarda.
No has vingut en tren?
No.
Els usuaris s'han queixat de falta d'informació.
Sí, i també que els horaris que s'anunciaven a l'aplicació de Rodalies no es corresponien amb l'hora de pas del tren. Ara, en hora punta, com a mínim han de passar 2 de cada 3 trens, però d'aquí poca estona, de fet d'aquí
7 minuts,
no? Exacte, a partir de 8:45, hi haurà menys serveis mínims i, per tant, circularan 1 de cada 3 trens. Renfe assegura, però, que els serveis mínims es compleixen i que la vaga l'està seguint un 2% de la plantilla, que són 8 treballadors.
8 treballadors, sorprèn bastant. 8 treballadors, tots aquests efectes. És una jornada de vaga que afecta els treballadors de la demarcació de Barcelona, concretament, aquests 8 que dèiem. Què reclamen?
La vaga l'ha convocat el sindicat de la CGT, és minoritari entre la plantilla de Renfe, i denuncien les càrregues de treball que suporten i l'externalització de serveis. Segons el sindicat, i a diferència del que assegura Renfe, el seguiment ha estat més ampli.
Les coses van com van i els trens venen quan venen i les notícies també, perquè el mateix dia que passa això i que tenim problemes i hi ha retards i la gent es queixa, és el dia que s'anuncia, que Renfe anuncia, que l'any que ve reforçarà la línia entre Madrid i Figueres amb més trens i més freqüències.
La companyia tindrà 30 trens nous, que entre altres serveis hauran de servir per augmentar un 40% les places a l'alta velocitat. El govern espanyol ha promès que a partir de l'any que ve i de manera gradual hi haurà més freqüències de pas a les estacions de Lleida, Tarragona, Girona i Figueres. Dels 30 nous convois, 20 circularan sota la marca AVE i els altres 10 seran de la marca de baix cost AVO.
Camí de 8:45, tenim una nova topada entre la Generalitat i els grups de l'oposició de Ripoll amb l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriols. Consideren vergonyós i qüestionen obertament que des del consistori hagin fet difusió del cas d'una persona immigrant que dormia al carrer per vincular-la amb la delinqüència i reclamar-ne l'expulsió del país. Això és el que expliquen uns, i ara sentirem que expliquen els altres també. Girona, Fèlix Martín, bona nit.
Hola, bona nit.
L'alcaldessa ja els ha contestat, per això deien que sentiríem a tothom. Diu que l'actuació ha estat impecable.
Sílvia Orriols ha dit que a qui han de qüestionar és els ajuntaments que no fan la feina en matèria d'immigració.
que no és gens humanitari importar immigrants aquí a cabassos sense disposar de recursos per assimilar-los a la civilització occidental i sense cap mena d'opció d'incorporar-los al mercat laboral. Això sí que no és humanitari. Això és un caldo de cultiu d'incivisme, de delinqüència i de problemes de convivència, que evidentment nosaltres no volem per Ripoll.
El cas ha tornat a obrir el debat de plantejar una moció de censura al govern en minoria de Sílvia Oriol. Si ara per ara, la cap de l'oposició de Ripoll, Manoli Vega de Junts, ho veu difícil. Valora així aquesta nova polèmica.
Vergonyós vantar-se d'aquestes actuacions. I a més, que es posa la medalla fent la foto i el que necessita o el que toca des de l'Ajuntament és ajudar-la, no fer-la fora o expulsar-la. No? I el que menys és penjar-ho i sentir-se orgullosa d'aquesta actuació.
Per la seva banda, la directora general de Migracions i Antiracisme del Departament d'Igualtat, Eunice Romero, ha recordat que l'Ajuntament no té competències en aquest àmbit i ha qüestionat l'actuació de la policia local. El ciutadà marroquí que dormia al carrer el van portar dimarts a comissaria perquè no tenia documentació, va quedar lliure. Ha explicat que està de pas a Ripoll, camí d'Itàlia, on va a visitar la família.
Doncs parlant de moviments, algú que no n'ha pogut fer perquè alguna cosa l'ha fet repensar la seva voluntat d'assistir-hi. L'ombra d'una possible detenció a instàncies del Tribunal Penal Internacional provoca que Putin, Vladimir Putin, no viatgi a Sud-àfrica per la cimera de països emergents que s'hi celebrarà a finals del mes que ve.
Нет, этого не звучало, никто никому ничего понять не давал.
I aquí el portaveu rus Dmitri Peskov dient que Putin hi participarà per videoconferència, que és una mica més segur, perquè era clar que una detenció del mandatari rus tindria conseqüències molt greus. És més que evident això. Vicent Mifsud, bona tarda.
Bona tarda, Clia.
Perquè hi havia un risc real de detenció de Putin si anava a la cimera? Sí?
Mira, el risc existia. Malgrat que el president del país africà, Cyril Ramaphosa, considerava que un arrest en el seu territori es consideraria una declaració de guerra, però Sud-àfrica és firmant del Tractat del Tribunal Penal Internacional i, per tant, les ordres del TPI són vinculants per al país. En aquestes condicions va transmetre a Putin que no podia garantir-li la seguretat. Recordem que el Tribunal Penal Internacional va dictar una ordre d'arrest contra Putin el mes de març passat per la deportació forçosa de nens del territori ucraïnès ocupat per Rússia. Aquesta ha estat la primera conseqüència pràctica que li impedirà trobar-se amb els presidents de la Xina i el Brasil, a més del de Sud-àfrica. Aïllament de Putin en un dia en què Rússia ha tornat a bombardejar el port d'Odessa, principal via d'exportació pel Mar Negre, on s'han destruït 60.000 tones de cereals. Ucraïna, per la seva banda, ha atacat un camp d'entrenament rus a Crimea, cosa que ha obligat a evacuar 2.000 veïns de la zona.
La història del que passa a Ucraïna, la guerra amb Rússia o la guerra de Rússia amb Ucraïna, per ser més precisos, ens arriba en aquest punt a 9:15, menys 2 minuts, al moment de recordar un punt exacte d'aquesta història molt destacat. Amb aquestes proclames, el 21 d'abril de l'any passat, els soldats russos celebraven que havien pres la ciutat de Mariupol, o el que en quedava, a la província ucraïnesa de Donetsk, que Rússia reclamava com a territori propi des de feia temps. Però encara no l'havien conquerida tota. Un grup de soldats ucraïnesos del regiment Azov s'havia trinxerat a la planta metal·lúrgica de l'empresa Azovstal. L'exèrcit rus i la milícia prorussa de Donetsk van assetjar la zona fins que el 16 de maig del 2022 els soldats que hi quedaven es van rendir. Doncs d'aquells combatents detinguts en aquell moment, 22 d'aquests avui són presoners de guerra que compareixen avui davant d'un tribunal rus acusats de terrorisme. I el nostre enviat especial a Rostov del Don, Noel Rodríguez, hi és present. Bona tarda, Noel.
Què tal, Guillem? Bona tarda.
Bé, nosaltres aquí, bé. Aquí com ha anat? Què ha passat a la sessió judicial d'avui?
Doncs mira, que a la sala 22 del Tribunal Militar de Rostov som també 22 els acusats de terrorisme. Ucraïna considera el judici una farsa i una nova violació de la Convenció de Ginebra per part de Rússia. Segons Kiev, són presoners de guerra, no terroristes. 14 homes i 8 dones s'enfronten a penes que van dels 15 anys de presó a la cadena perpètua i els familiars, molts de Mariúpol, han presenciat aquesta segona audiència amb la resignació de qui sap que el resultat ja està decidit. La veritable ironia que amaga aquest judici és que si Rússia sempre ha argumentat la desnazificació d'Ucraïna per començar la guerra, a la tribuna dels acusats de Rostov difícilment n'hi ha cap. Si a Ucraïna hi ha algú que ha reconegut simpatitzar amb la ideologia neonazi, aquests eren els membres del batalló d'Azov, uns altres dels que van resistir fins al final a la metal·lúrgica Azovstal. Però aquests, ves per on, va interessar ficar-los dins un paquet d'intercanvi de presoners on Ucraïna va entregar la seva millor carta, Viktor Medvedchuk, un amic íntim de Putin que era diputat al Parlament ucraïnès. Aquí molts creuen que els encausats són militars de molt poc rang i també gent que treballava a la cuina per alimentar, recordem, a les més de 2.000 persones que es van amagar a la foneria. Escoltem a la Polina, familiar d'una de les acusades.
La meva neboda es va graduar en una escola de cuina i des d'allà la van aconsellar que anés a la Softal per poder guanyar diners i rebre un salari. I per això ella era allà, per poder fer de cuinera.
La gran esperança de familiars i acusats no és la sentència del judici, que per cert anirà per llarg, sinó que durant tot aquest temps puguin aconseguir la llibertat formant part d'un altre intercanvi de presoners.
Moltes vegades parlem de coses que ens arriben des de lluny i no tantes vegades hi som nosaltres presents, molt presents, perquè tu has pogut seguir la sessió des de dins o has pogut veure des de la mateixa sala del judici. Quina impressió n'has tret? Sí.
Bé, el primer que m'ha sobtat és que fóssim l'únic mitjà occidental present. Només hi érem nosaltres i el servei de premsa de l'exèrcit, que són els que acaben distribuint les imatges a nivell internacional. I després de veure-ho tantes vegades per xarxes, amb fotografies o de tant en tant en imatges, veure aquestes gàbies de vidre gegants on fan seure els acusats, doncs impressiona. Com a qualsevol judici a Rússia, tens la impressió, com dèiem, que el resultat ja està decidit, que els familiars i els advocats de la defensa també ho saben, però tot i així, per prudència, no volen parlar, excepte aquest testimoni que hem escoltat sí. De la Polina. I bé, per últim, podria a priori semblar estrany per què hi havia tants familiars, no? Ocupaven 4 fileres darrere nostra, una trentena de persones. En un primer moment penses, si són ucraïnesos, com s'ho han fet per venir a Rússia? Però clar, a tots els territoris ocupats ja han distribuït massivament passaports russos i per això han pogut entrar al país. A més, entre Mariúpol i Rostov només hi ha 100 quilòmetres. Per cert, Kilian, que el jutge ha suportat la nostra presència fins que els advocats han començat a passar per l'estrat, aleshores ja... Amablement, per ser Rússia, ens ha dit que ja en teníem prou i que marxéssim.
Amablement, per ser Rússia. Aquí, amablement, sense ser Rússia, diem moltes gràcies una vegada més per la feinada que feu. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs canviem una mica ara de trajectòria. Anirem a una altra punta del planeta on hi també hi tindrem, d'aquí a no res el descobrireu, algú que està a punt de mullar-se per Catalunya Ràdio. Però abans, ahir us parlàvem del rècord de temperatura màxima a Catalunya que registràvem a l'estació del Pantà de Boadella, 45,1 graus. Això era a terra. Però és que l'augment de les temperatures també s'està deixant notar i molt a la temperatura de l'aigua del mar.
Cap de Creus, 23,8 graus. Barcelona, 27 graus. Tarragona, 28 graus. València, 28,11 graus. Maó, 29,01 graus.
Doncs aquestes són les temperatures de l'aigua del mar que registraven aquesta tarda les boies que tenen els ports de l'Estat a les costes del Mediterrani, perquè ja sabeu que això dels ports depèn de l'Estat. Com veiem, freguen els 30 graus en el cas de Maó, pròxim a temperatures tropicals, de mitjana, si fem els comptes i fem la mitjana, ens situem a 24,6 graus, que són 2,2 graus per sobre del que seria normal en aquesta època. Però és que si aquí estem una mica rescalfadets, tipus sopa, hi ha llocs on encara estan més rescalfats, on encara podríem dir que estan pitjor. I aquí és on apareix l'home, el nostre home, per mullar-se. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On ets?
A Key Biscayne, això és aquí al sud de Miami, a sí. Florida, on també estan batent rècords, i clar, aquí tot és més a l'engròs. Habitualment l'aigua aquí està a 30 graus de temperatura, que sí. Ja és molt. Mm. Ara mateix està a 32 graus, però perquè avui ha fet núvol fins fa ben poca estona. Ara sí, cau un sol de justícia, però 31 graus. El dilluns l'aigua arribava a estar a 32 i durant la setmana ha arribat a 36 graus de temperatura. Imagina't el que és tenir el mar a 36 graus de temperatura. I ara faré l'exercici d'entrar a l'aigua.
Ah, això volíem no només aconseguir que et mullessis, sinó que comprovessis la temperatura.
Ara mateix estic entrant i és com si entressis a una banyera que acabes de posar calenta i ja no està tan calenta com quan surt del tot, però ara mateix tinc ja mig cos moll i saps allò que vas entrant i fas ui, ui, aquí ni ui, ui, ni ai, ai. Tens la sensació d'estar gairebé més fresc a fora que dintre de l'aigua. I això que per alguns banyistes és fins i tot divertit i agradable, doncs avisen alguns experts que és perillós, evidentment, per la fauna marina, pels peixos mateixos que habitualment són en aquesta costa. Ens deien ara uns aficionats a la pesca que cada cop han d'anar més lluny, perquè els peixos ja no s'acosten a la costa perquè està massa calenta l'aigua. I això és una tendència que els últims anys s'està accentuant, però que aquest 2023, i especialment aquest juliol, aquí al sud de Florida, ho estan notant moltíssim. També rècords de temperatures, ara mateix no especialment, 31 graus, però hem arribat a estar a 44 durant els últims dies, i un detall que crec que és molt gràfic, ahir vam poder assistir a l'entrenament obert d'Inter Miami, on vam veure Messi i Busquets, feia una xafogor espectacular i el club ja ho tenia tot previst. A part de repartir ampolles d'aigua, repartien tovalloles de roba perquè la gent pogués aixugar la suor, perquè ja donaven per fet que això aquí és així a partir d'ara.
Per tant, ara mateix, Francesc Garriga, connexió dintre de l'aigua, aquí a Biscayne, que és un lloc molt conegut pel tennis, per cert, per tant, sempre al voltant del món dels esports, una mica. Escolta'm, la pregunta és, has entrat vestit o ja t'havies desvestit prèviament?
No, home, no he vingut preparat amb banyador. Clar,
molt bé, molt bé. Així es fan les coses. Escolta, moltes gràcies, Francesc, que vagi bé la banyada. Aprofita.
Vinga, adéu, adéu.
Que vagi molt bé. Incorporem algú que en sap de temperatures ara. Tomàs Molina, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tenim aigua calda, a tot arreu, veig.
Sí, aquí a Catalunya estem fins i tot més de 2 graus per sobre de la mitjana. Sí, i no només aquí, recordaràs que fa setmanes parlàvem d'aquella notícia, d'aquell avís que donava l'Organització Meteorològica Mundial i també el Centre Europeu de Pronòstic a Mig Termini, el COMET, que deia que atenció a les onades de calor en els oceans i en els mars, no en terra, com aquesta situació que hem tingut aquests dies. El mar, els oceans estan molt calents, molt per sobre de la mitjana, i això reflexa també en que la temperatura del terra dels països està pujant. I tot això, hi sumem el Niño, que està entrant en un període molt actiu, que és un escalfament de l'aigua del Pacífic Sud a la costa de Perú i Equador. Tot això explica perquè estem tenint a tot arreu, tot el món, aquestes situacions de calorades fortes.
I mentrestant ens hem banyant en sopa, directament. Moltes gràcies. Escolta'm, al final rematem el ressupor, en el tram final del programa. Fins ara.
Fins ara.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
El risc d'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra?
Foc off.
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
Del 13 al 22 de juliol torna Manresa el cicle de músiques amb ànima Sons del Camí.
Joan Dausà, Judith Nederman, Manu Guix, Ana Urpina, Henrio i Berta Sala ompliran de música els espais amb petjada ignasiana de Manresa.
Aconsegueix les entrades a sonsdelcamí.cat i deixa't inspirar pels Sons de Manresa, el cor de Catalunya.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Són 5 generacions a dintre l'empresa. Això no és molt habitual, eh?
Investiguem l'èxit empresarial de l'última gran família del vi, els Torres.
A vegades es pensa que el vi només és el celler, el vi es fa molts llocs.
Ens hem carregat tots els cicles biològics
i ara els volem recuperar.
El factor clau. A TV3, aquesta nit, últim capítol de la temporada. I després, combatre la depressió a l'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
Bé, camí de 9:15, després que s'hagi mullat Francesc Garriga, mullem-nos nosaltres ara amb la política. I no ens en queden moltes oportunitats, perquè la campanya electoral per les eleccions espanyoles de diumenge encara la recta final, amb els partits catalans posant preu a una possible investidura de Pedro Sánchez. Esquerra posa com a condicions el traspàs de Rodalies i que es posi fi al dèficit fiscal. L'Hospitalet de Llobregat, Eva Compte.
A la recta final de campanya, el president de la Generalitat i coordinador nacional d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha concretat per fi el preu que hauria de pagar Pedro Sánchez si vol comptar amb els vots dels republicans per ser investit.
Defensar Catalunya vol dir, i quan estem parlant de condicions, de preus, de propostes que hi hauran sobre la taula per parar el Partit Popular, acabar amb el dèficit fiscal, però també amb el traspàs de Rodalies. Necessitem que es culmini el traspàs de Rodalies al nostre país, perquè la ciutadania no mereix un servei de Rodalies com el que estem tenint.
Aragonès ha posat com a tercera condició continuar amb la negociació política sobre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.
I, evidentment, continuar aquest procés de negociació que ha permès obrir una etapa d'esperança, que ha permès frenar en alguns àmbits de forma important la repressió i avançar cap al dret a l'autodeterminació.
El coordinador nacional dels republicans ho ha dit aquest vespre en un míting a l'Hospitalet de Llobregat, on el cap de llista del partit al Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, per no assistir al debat d'aquesta nit a Ràdio Televisió Espanyola. Ha reclamat als candidats del PSOE i de Sumar, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, que hi expliquin en aquest debat quina proposta tenen per a Catalunya.
Des de Junts demanen el traspàs de les competències per poder fer un referèndum. I ahir, en el debat de Catalunya Ràdio i TV3, ja demanaven als republicans que s'hi afegissin. Com que Esquerra no ha fet seva aquesta petició, la candidata de Junts, Míriam Nogueres, s'ha dirigit directament als votants republicans per demanar-los el vot.
El partit té la mà estesa al Rufián, a la cúpula d'Esquerra, però que si no hi ha resposta, jo faig extensible aquesta proposta als votants d'Esquerra i a les bases d'Esquerra. Jo crec que la gent ens està demanant a crits que s'aparquin els partidismes i que posem en el centre el país.
Al matí, la candidata de Junts ha rebut el suport de Tormàs. La irrupció de l'expresident en un acte de campanya de Junts ha provocat malestar a les files del PDeCAT, el partit on encara milita Mas. El cap de llista de la formació ha criticat que l'expresident renegui del seu partit i li ha recriminat que doni suport a una candidata que, segons ell, vol emular la CUP.
Els ciutadans són prou intel·ligents ja per ja han pogut escoltar quina és la proposta d'un partit i la de l'altre. Jo, si alguns ciutadans de Catalunya, fins i tot aquells que han tingut ja no ostentat la màxima responsabilitat, volen fer política com la CUP, respecto, però aquest no és el nostre model.
El PSC, mentrestant, fa una crida a concretar el vot i concertar-lo i concentrar-lo. Els socialistes creuen que la fragmentació pot fer guanyadora la dreta. Lleida, Aida Clemente.
El PSC fa una crida directa als votants que no els han fet mai costat, apel·lant al vot útil. La cap de llista per Barcelona, Meritxell Batet, ha contraposat el model del govern de Pedro Sánchez amb els últims governs de la Generalitat, que diu només han fet política estèril. Per això ha demanat concentrar el vot i aturar els peus a Feijóo.
És igual que abans no hagis votat el Partit Socialista. Aquest cop necessitem que ens feu confiança. Pensa en la utilitat del teu vot per garantir que Pedro Sánchez torni a ser el president del govern d'Espanya. A Lleida especialment demano la concentració del vot. El 23 de juliol, todo al rojo.
Tant l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, com la cap de llista del PSC a la demarcació, Montse Mínguez, han demanat als lleidatans que surtin porta a porta a defensar que l'únic vot de progrés és el socialista. El PSC aspira aquí a obtenir 2 dels 4 diputats en joc i frenar que el PP pugui obtenir representació.
Des de la CUP, culpen Esquerra de la davallada de l'independentisme pels pactes amb el PSOE. El seu cap de llista, Albert Botran, els ha emplaçat a deixar enrere les aliances amb els socialistes i el no a tot.
Esquerra està instal·lada en aquest no a tot en matèria social i el seu no a tot vol dir que continuï aquesta davallada de l'independentisme a les enquestes. És necessari revertir aquesta tendència. És necessari que tota aquesta agenda social formi part dels objectius de l'independentisme.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la candidata per Barcelona de Sumar en Comú Podem, Aina Vidal, ha evitat parlar del referèndum. ha tornat a defensar la taula de diàleg com la via perquè Catalunya pugui acabar decidint el seu futur i ha afegit que Yolanda Díaz hi està molt del tot implicada.
Nosaltres defensem que allà es pugui parlar absolutament de tot, o en qualsevol parlament, i a partir d'aquí ella s'implica en que això s'hagi poder votar a Catalunya. Vol dir que els catalans i les catalanes tindrem, sens dubte, reconegut el dret a poder votar el nostre futur polític.
Hi haurà referèndum, per tant.
Hi haurà el que es pacti a la taula de diàleg. I això dependrà també de quines siguin les propostes que portin la resta de partits.
I això de votar ja dependrà, perquè fins demà dijous, a l'hora de tancament de les oficines de Correus, que la majoria dels casos és a les 10 de la nit, hi ha temps per anar a recollir la documentació per votar per correu i poder fer això, votar.
A Catalunya, de les 276.000 sol·licituds per votar per correu, 226.000 ja ho han fet. 20.000 tenen la documentació però encara no han votat i 30.000 estan avisats però encara no l'han recollit a les oficines de Correus. Al conjunt de l'Estat hi ha 280.000 persones que han demanat el vot per correu però que encara no han anat a buscar-la.
Doncs nosaltres sí que anem a buscar la resta de les notícies. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona mantindrà el cordó umbilical sense tallar els nadons prematurs mentre se'ls fa la reanimació. Ho estableix en un nou protocol que és pioner a tot Catalunya i també a l'Estat.
La tècnica consisteix en mantenir el cordó sense pinçar fins que deixa de bategar i aleshores es talla. Com a mínim, es manté durant uns 30 segons després del naixement. Segons els metges, el romanent de sang que queda i que continua arribant al nadó és beneficiós perquè li facilita l'adaptació a la vida i redueix el risc de complicacions posteriors, com reduir la probabilitat d'anèmia del nadó prematur. Es tracta d'una tècnica que fins ara es fa en alguns centres, però de manera no rutinària en nadons sense problemes.
S'ha trobat una nova via per combatre un tipus de càncer de pulmó, segons un estudi publicat a la revista Nature, en què ha participat, sempre hi ha, o gairebé sempre hi ha participació catalana, l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron.
La investigació se centra en els adenocarcinomes pulmonars, un dels càncers de pulmó més freqüents que es manifesten tant en fumadors com en no fumadors. S'ha descobert que un gen en concret, el P53, evita que es formin els tumors. Per tant, quan aquest gen està alterat, les cèl·lules es tornen canceroses. Un cop es coneix el mecanisme que permet la formació de tumors als pulmons, es poden investigar noves teràpies i fàrmacs per tractar aquest tipus de càncer. La investigació s'ha fet juntament amb la Universitat de Stanford als Estats Units.
Un detingut a Lleida i un altre al Marroc acusats de preparar operacions terroristes a Europa.
Segons la intel·ligència marroquina, estaven en contacte amb jihadistes d'Estat Islàmic a Síria.
Lleida, Roger Segura.
Els detinguts són una parella que s'estaria preparant per atemptar a partir de les instruccions que rebien dels líders de l'organització terrorista. A ell l'ha detingut avui a Lleida la Guàrdia Civil i passarà divendres a disposició de l'Audiència Nacional. I a ella l'ha detinguda la policia marroquina a la ciutat de Nador. Tenien contacte amb una xarxa d'immigració irregular per obtenir documents d'identitat falsos.
Tres cooperatives del Priorat es posen d'acord per unificar i ampliar serveis.
Són la vinícola del Priorat, l'agrícola de Cabassers i la de Falset Marçà. Sumen 600 socis amb una facturació anual de 5 milions d'euros. Es plantegen augmentar la producció d'oli i raïm i convertir-se en un revulsiu econòmic i social. Volen unificar la gestió de les comunitats energètiques i tenen un projecte per ajudar a gestionar l'habitatge a la comarca.
Cau el trànsit total de mercaderies al port de Barcelona durant el primer semestre de l'any.
El retrocés ha estat del 10,6% respecte del mateix període de l'any passat. Els responsables del port preveuen que la caiguda del trànsit es mantingui el segon semestre a causa de les incerteses de l'economia global i especialment per la debilitat de l'economia xinesa. Tot i això, la facturació ha augmentat els 6 primers mesos un 5%.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Aquest estiu, la tarda és...
el millor moment del dia.
La tarda d'estiu, amb Roger Carandell i Marta Montaner.
Us esperem cada dia de 4 a 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Déu-n'hi-do, no? Tres horetes? Vull dir que donen per molt.
Ui, si donen. Doncs donen per fer entrevistes, per parlar de l'actualitat, dels 40 anys de Catalunya Ràdio i de tot el que passi aquest estiu.
De 4 a 7, la tarda d'estiu, a Catalunya Ràdio.
El millor moment del dia.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
De l'1 al 5 d'agost a Palamós, amb So de Cobla, al Festival de Cobla de Catalunya. Hi participaran la companyia elèctrica d'Arma amb la principal del Llobregat, Jazz Woman amb So de Cobla, Albert Guinovar i Montserrat Casas amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Xavi Lozano amb la Cobla Mediterrània, entre d'altres. Més informació a sodecobla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
El Festival Internacional de Música de Cambra a les Terres de l'Ebre, el Delta Chamber Music Festival, arriba a la 8a edició, amb Arrels i Paraules, un programa que unirà música de cambra amb dues de les millors veus del panorama operístic, Helena Copons i Anna Brull Pinyol. Del 20 de juliol al 6 d'agost, a Amposta, Ulldecona, Deltebre, Flix, Roquetes i Horta de Sant Joan. Més informació a deltachambermusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, emporta't l'app de Catalunya Ràdio al mòbil.
Sí, 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 amb l'aplicació Catalunya Ràdio sempre.
Cada cop més intuïtiva, més fàcil, més útil, més personal.
Entra-hi per seleccionar els teus continguts i programes preferits.
Configura les notificacions segons els teus temes d'interès i la teva demarcació.
A més dels nostres quatre canals, t'ofereix una selecció d'àudios a la carta, una llista cada dia més gran i variada de podcasts i de continguts digitals exclusius.
Tot a l'aplicació de Catalunya Ràdio.
Emporta-te-la amb tu aquest estiu i sempre.
Doncs sempre hem d'estar molt presents i molt atents a tot allò que es mou en el Saló Manga.
Ja t'ho vaig dir, Sherry. No tens escapatòria.
La Boia del Pacífic, un centre de l'Interpol al mig de l'oceà.
Doncs ara... Aquest és el detectiu Conan, segurament us sona. Un dels ànimes en català de més èxit. De fet, el català és la segona llengua amb què aquesta sèrie japonesa de dibuixos animats aplega més espectadors. És d'aquelles coses que impressionen. I és una prova més també de com molts catalans volen consumir aquest tipus de productes en la seva llengua. Per això, enmig d'aquest context que vivim d'atacs a la cultura en català, el Saló Manga Barcelona ha anunciat novetats. Marc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Novetats, diem. Quines, exactament?
Doncs vol dir que intensificarà el seu compromís amb la llengua catalana en la pròxima edició, que es farà al desembre, i no és pas un brindis al sol. Han concretat que ampliaran l'espai destinat al fandom català, és a dir, a mostrar obres en català, i que també crearan dos premis específics per al millor manga i el millor anime en català. Meritxell Puig és la directora del Saló.
Estem a Barcelona, estem a Catalunya, i també volem contribuir de manera molt activa a que el manga també parli català. Cada vegada més tenim, ja hem vist, que editorials aposten pel català i volem recolzar aquesta feina que fan tant les editorials com les distribuïdores d'anime i les televisions que aposten per a l'anime en català, doncs creant aquests nous premis.
Més enllà de la llengua, han avançat que es faran homenatges a Leiji Matsumoto, el creador del Capità Harlock, que va morir el febrer passat, i a Totoro, la creació de Hayao Miyazaki, que fa 35 anys.
Entesos, moltes gràcies, Marc. I ara, tres raons.
La chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de petigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París.
Por eso... Ens espera la Marta Viana, que no és qui està cantant en aquests moments. Avui el Festival Grec sí reivindica l'art i la cultura travesti. Marta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I ho fa amb l'espectacle Jo Travesti. I per tant, tres raons...
Doncs mira, la primera perquè és un dels muntatges més esperats del Festival Grec, que va exaurir totes les entrades abans de començar les funcions. Al capdavant hi ha el dramaturg Josep Maria Miró, que escriu una autoficció a partir de la biografia del coreògraf i intèrpret Roberto G. Alonso, i ho fa per reivindicar el transformisme com un eix de creació identitària important aquí a casa nostra i que ens permetrà acostar-nos a noms capdavanters i transgressors com Carmen de Mairena, Mirko, Asensio Vidal, Ocaña o Ángel Pavlovsky. La segona perquè que aquest muntatge forma part del Grec singular que neix amb la idea de fer espectacles precisament en llocs singulars o poc habituals per les arts escèniques. En aquest cas, Jo Travesti es pot veure a l'antiga presó model de Barcelona, que durant el franquisme va ser un espai de repressió del col·lectiu LGTBI i que aquests dies es converteix en un escenari, en un acte de justícia poètica travesti. I la tercera, perquè com deia, les entrades estan exaurides des de fa setmanes i és evident, per tant, que el públic en tenia ganes, però no va negatiu perquè el muntatge es podrà tornar a veure, això sí, no serà a la Model, sinó a l'Espai Brossa, a partir del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre.
Però ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán.
Aquest estiu celebrem els primers 40 al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Atenció, oient!
Per fi ja arriba.
Torna a la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Només fins al 23 de juliol.
Accelera, que les millors ofertes volen. Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
CaixaBank ha estat elegit millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
El nostre premi final sempre és la música. D'entrada amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, que debutarà el 5 d'octubre a l'emblemàtic Cadogan de Londres.
L'actuació homenatjarà Pau Casals en el 50è aniversari de la seva mort i s'ha anunciat avui en la presentació de la nova temporada 2023-2024, a la qual també destaquen els concerts que l'agrupació musical farà als festivals d'estiu de Sitges, Terra Mar i Portaferrada els dies 6 i 10 d'agost de 2024.
I ara, Stay Homes.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu.
I aquests, els Tiets, tots dos, vaja, tots molts, han situat el seu tema a la platja entre les 10 cançons més virals a Spotify.
Aquest tema interpretat pels Stay Homes i The Tiets és una cançó tropical amb reggaeton i bachata que ha enganxat de ple a Spotify i que de ben segur serà un dels temes d'aquest estiu.
I aquesta nit, també és estiu, també és grec, actua al Teatre Joan Dausà.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap. Que moria per...
Dausà, que ens va parlar en el seu primer disc d'amor i de jocs, serà aquesta nit al Teatre Grec per fer un repàs dels seus treballs discogràfics en una actuació que inclou la presència a l'escenari d'un cor de veus femenines.
I se m'escapa aquell petó que no sabia que et guardava i l'abraçada ens porta a casa.
Doncs amb permís, Joan, perquè hem de saludar a l'home que tanca el programa sempre, que és en Tomàs Molina, un altre cop. Bona tarda, Tomàs.
Molt bona tarda.
I ara sí, mirem-nos ja nosaltres mateixos, el nostre melic, la nostra temperatura, la nostra calor, tot el que ens afecta a nosaltres de cara a demà.
De cara a demà,
menys que avui, perquè avui ja ha sigut bastant menys que ahir. Avui hi ha hagut algun 40, algun 41. Demà ja estarem per sota dels 40, creiem, en tot el país. Aquesta nit serà encara una mica de mal dormir a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Encara hi haurà mínimes que arribaran fins als 25 graus. Serà una nit tropical en alguns casos. Però tot va a menys, tot s'està normalitzant. I, a més, van apareixent ja ruixats i tronades. Aquesta nit encara pot passar alguna tronada per les Terres de l'Ebre i en algun punt del Pirineu. Demà serà molt similar a avui, demà serà un dia de sol, almenys en conjunt d'assolellat. A la tarda hi haurà ruixats, tronades que afectaran el Pirineu. Durant la nit es poden generalitzar, entraran per les comarques de l'Alt Pirineu i creuaran el centre del país i sortiran per les comarques gironines i poden ser força sorollosos. Alerta que la nit potser ens desperten les tempestes, també cap a les Terres de l'Ebre, i això també porta aire una miqueta més fresquet i, per tant, de mica en mica es va normalitzant la cosa. Fa calor, però una calor ja amb temperatures que es quedaran als 30, que ja és el que hauria de ser.
El que toca. Moltes gràcies, Tomàs, que vagi bé.
Bona tarda.
Que m'explota el cap, que saps... Que
una mica ens explota el cap també, una mica tots plegats amb aquesta calorada que el Tomàs ens definia, però que ara es controla una mica. I el que hem de dir, el que toca dir a aquesta hora és gràcies, una vegada més, per ser-hi. Demà hi tornarem, que vagi bé.
Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.